Aquesta sintonia indica que arribam a la secció L'Hora dels Selenites, la conversa reposada amb persones que tenen coses a dir. Avui han convidat a Joan Mayans. Ell és una persona que va néixer a Eivissa, viu a Catalunya i va guanyar l'any 2019 el premi número, el desè premi Pollença de narrativa amb l'obra El futur no és el que era. Senyor Mayans, bon vespre i moltíssimes de gràcies.
Hola, bon vespre.
Per ser nosaltres. Com sempre demanam als nostres convidats que facin una tria musical, vostè ha triat per encetar aquesta conversa Els amics de les arts, ja no ens passa. Per què? Per justifiqui aquesta tria, si no li importa.
Bé, més que una cançó que m'agrada a mi, que també m'agrada, aquesta cançó, pensant una miqueta en aquest llibre de què avui parlarem, crec que té un to, potser una mica trist o nostàlgic, i al mateix temps una miqueta, gamberro, que he pensat que encaixava bé amb aquesta novel·la. Ja no estem tan segurs que tinguem grans coses a fer, ni que un destí ens esperi amb els braços oberts i ens digui només tu podies ser. Tot ja no ens passa, tampoc improvisem a l'aventura i ja veurem. La sala al tren de Glasgow va ser un xoc de nens. No fem ni un pas en fals, planifiquem, no ens arrisquem. I clar, no ens passa, ningú no ens va avisar. Va ser d'un dia per l'altre, ho vam trobar a faltar. Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell. Abans de caçar l'os hem venut massa cops la pell, i el mal que fan no cura el temps. Ja no ens passa.
El futur no és el que era, és el títol de la novel·la. I jo li plantejaria si el futur no és el que era, és millor o pitjor?
Des del punt de vista d'aquest personatge, d'aquesta novel·la, jo crec que el veuen, diria que potser pitjor, perquè no hi ha res que aguanti la comparació amb una expectativa, no? Sempre, qualsevol realitat sempre empalidirà si la contrastàvem amb el que havíem pensat que seria, i més si la pensàvem des d'un moment de joventut, d'un moment d'il·lusió, d'expectativa, no sé, d'això, d'un futur que havia de ser com a mínim diferent, com a mínim més viu, més intens. Això és una mica el que estan pensant aquests quatre personatges, que s'han trobat que la vida adulta, com les d'aquesta cançó que estàvem posant abans, dels Amics de les Arts, no? que la vida real era una altra cosa, no? que tot allò que estaven imaginant, no diria jo que fos mentida, com diu la cançó, però sí que simplement no tenia aquest mateix punt de brillantor o de màgia o d'emoció, sobretot, que és el que aquests quatre personatges crec que troben més a faltar, no? Un punt d'emoció, un punt de repte, un punt de risc. I, de fet, aquesta falta de risc, aquesta necessitat o percepció de necessitat de risc és el que es mou a prendre decisions i a iniciar la trama que es desenvolupa dins la novel·la.
Què hi ha més, de melangia o de nostàlgia? O cap de les dues coses?
Jo crec que hi ha un punt més de nostàlgia, però de nostàlgia d'una sensació, de nostàlgia de sentir-se viu. Com et deia abans, potser és el que més mou aquests quatre personatges, que és, sí, aquest trobar a faltar riscos, aquest trobar a faltar emocions, aquest trobar a faltar que allò que facis avui sigui diferent del que podies viure ahir, que pots posar-te en situacions noves, a arriscar-te, a enamorar-te, cometre imprudències. I crec que és aquesta nostàlgia de poder-ho fer, més que d'haver-ho fet.
Clar, el pas de l'adolescència a la maduresa sempre hi ha utopia, que després la realitat desmenteix. És una mica el que li passa als quatre protagonistes de la seva obra, no?
Sí, jo crec que sí, que és això. És aquest contrast d'una mirada adolescent, per això jo crec que té sentit llegir també des del punt de vista d'una persona adolescent o una persona jove, aquest contrast amb una vida adulta i que encara que no vulguis, projectes una mirada més irònica o fins i tot més cínica, que és el que potser caracteritza més d'aquests personatges, cap a la vida, cap al passat i cap a allò que havíem pensat que seria el nostre futur o el nostre present, ja, en aquest cas.
Però, en certa manera, vostè els redimeix, perquè són uns antiherois, però que no se senten massa culpables del que els hi ha passat, no?
No, jo crec que no, que no se senten culpables perquè, en el fons, allò que estan fent, més enllà que cometin errors i que alguna cosa els vagi bé i alguna altra malament, la culpa jo crec que és un factor que no entren en consideració, que no valoren, perquè des del punt de vista de cap d'ells, allò que estan fent no està bastant exempt de culpa. Una vegada que estan plantejant-s'ho, després passen coses dins la novel·la i algun pues, comet algun error més important o se li va alguna situació de les mans i evidentment que sent més responsable que no culpable, crec jo, i intenta adobar-ho, intenta girar-ho, intenta salvar-se'n. Però bueno, aquesta també és la dinàmica de la novel·la, no? De coses que ens podrien, o un vol especular, coses que ens podrien passar una mica a tots, tot i que no ens passen, els passa només a ells.
Vostè està format en antropologia social. Què hi ha d'estudi antropològic en aquests quatre personatges?
Quan ho vaig escriure no ho tenia massa en compte. Jo crec que, però, els que estan formats en antropologia o en sociologia, jo crec que en aquest cas és més antropologia que no sociologia, però els que estan formats en aquestes disciplines socials, jo crec que mai deixes de mirar-te la realitat com una cosa que has d'entendre i explicar. I crec que això té en comú la literatura, la literatura de la instància també són situacions explicades i que vols transmetre i que vols que el teu lector s'hi fiqui dins. Jo crec que hi ha bastant d'antropologia, però una antropologia molt, molt light, molt, molt, molt lúdica, molt, molt domèstica, d'aquesta mirada, per mirar de comprendre comportaments individuals. On potser hi ha alguna més antropològic és quan els miram tots junts, quan miram aquests quatre personatges com quatre cares d'un mateix cub, d'una mateixa realitat i que potser, i aquí hi ha algunes ressenyes que se n'han fet i algunes persones que l'han comentat en aquest llibre sí que diuen que hi ha una certa crònica generacional. Si hi és, que jo no m'atreviré a dir que hi sigui, si hi ha aquesta certa crònica generacional, jo crec que sí que té un punt d'etnografia o d'antropologia urbana o antropologia del present. Sí, potser sí.
El futur no és el que era, és una metàfora de la paraula frustració?
No, jo crec que no. Crec que no. Crec que no és frustració el que mouen aquests personatges, sinó una cosa més, més menys grossa, no tan important, que és un cert avorriment. Aquests quatre personatges han arribat a un punt de la vida on no experimenten nous riscos. No és que estiguin frustrats amb el seu present. Crec que simplement estan una mica avorrits. I és avorriment, de vegades és un conseller o és un motor de coses molt creatives i d'altres vegades és un motor de cometre alguns errors. Crec que en aquest cas aquests quatre personatges estan més en la segona opció, que és de cometre errors. Però crec que no és frustració, que és algo més quotidià, és tedi, és avorriment, és falta d'alguna cosa que et faci sentir més vius.
Rendir-se no és una opció, diu vostè a la introducció, a la dedicatòria, vaja.
Sí, això és més metallibre, això és més al voltant del llibre. Aquesta dedicatòria està pensada amb els meus tres fills i la meva neboda, i també és una manera de dir-los que a vegades publicar una novel·la, que és un repte per jo, que m'ha acompanyat durant molt temps, que rendir-se'n no és la manera d'aconseguir-ho, que rendir-se'n ha de ser sempre l'última opció si és que és una opció. I és més com una frase que els dediquen a ells, però que m'ha dit jo mateix, que és ha costat arribar a publicar, perquè ha costat arribar a publicar, però val la pena si és el que estàs perseguint, i era el missatge que volia deixar aquí gravat, immortalitzat.
Segona aturada musical... sentim aquest ritmo de la noche místic. Escoltam un compassos i després li demanam que ens expliqui aquesta tria. Crec que sí, ha de justificar aquesta música, no?
L'he de justificar. Sí, és, a veure, és una cançó que surt amb una escena cap al final del llibre, on estan dins del cotxe un d'aquests quatre protagonistes principals i està portant a casa a una cangur després d'un dia que van a sopar amb la seva dona. I la cançó serveix una miqueta d'excusa per contrastar, no?, el punt de vista jove, fresc i irreverent d'aquesta cangur amb aquesta mirada un punt nostàlgica i experimentada del protagonista principal, no?, o d'un d'aquests protagonistes principals. Té un punt de conya, té un punt de provocació, perquè és una cançó vella, no?, i però tots dos la coneixen, tots dos la situen, i a més té un to que acompanya aquesta mateixa escena, aquest punt una mica febril, una mica festero i una miqueta de seducció, que és el que s'està batlladament produint dins d'aquell cotxe, encara que després la cosa no vagi molt, molt endallà i no passi gaire més cosa. També és una cançó que clar, com membre d'una generació que surt més o menys reflectida en aquest llibre, doncs molts que tenien 20 anys o 15 anys o 25 anys a l'any 1990, crec que és aquesta cançó, 91, doncs la recordam i també té aquest punt, no?, de connexió amb un passat. I si l'escoltes, no només en el llibre, que en el llibre no la pots escoltar, no? Només surt referenciada. Quan l'escoltes encara et connecta més, no?, amb aquest salt endarrere i aquestes sensacions que segurament a tots li recorden, quan coneixen aquesta cançó, els recorden situacions que han viscut quan la sentien, no?, aquest potencial de la música que et fa viatjar en el temps.
Què hi ha de vivència personal en aquest llibre?
De vivència personal jo crec que hi ha moltes coses, però crec que és inevitable, que crec que escrius sempre des del prisma d'allò que vius, d'allò que has viscut. Sí que hi ha alguna escena concreta que es basa en coses que m'han passat, perquè si no tampoc no sabria com arribar i com explorar-les. Però no és un llibre autobiogràfic, és un llibre que es basa en situacions que penses que són creïbles, en situacions que allò em pareix que podrien ser versemblants a... que podrien haver passat a jo, que podrien haver passat a gent propera, però no... Tot el que hi ha al darrere, tota la trama que hi ha al darrere és una construcció així fictícia.
Vostè també, a part d'escriure, també té un blog personal. Com... És el, diguem, el mitjà, les noves tecnologies, internet, els blogs, les xarxes... Són avui els mitjans que tenim o que tenen periodistes, escriptors, historiadors per donar-se a conèixer en aquest món trepidant?
Jo crec que són un canal més. I aquest canal, que és el canal electrònic, ha anat ocupant-ho tot, perquè els mitjans tradicionals també són digitals. Aquí hi ha moltes tendències que estan marcant canvis que ja van de molt endarrere. Jo, al final, la meva recerca en antropologia ja era sobre, sobre espais digitals, sobre comunicació digital, sobre maneres de crear identitat en entorns sintètics i internet, etc. Per tant, jo crec que és una tendència que ja ve de bastant endarrere. De cara a donar-se a conèixer o de cara a transmetre una veu, sí, és molt important perquè, per començar, democratitzes accés a poder-se donar a conèixer. Ara, si tu ets un autor però que no té darrere una editorial molt forta o que no té darrere un aparell de màrqueting molt potent, tens més opcions de poder-te donar a conèixer amb aquestes eines que no en un altre moment. També és veritat que competeixes amb molta més gent. Fa 50 anys, segurament, quan tu arribaves a publicar una novel·la, l'editorial tenia més força a l'hora de col·locar aquesta novel·la en llibreries, en els mitjans de comunicació especialitzats de literatura, i avui en dia segueixen tenint aquesta possibilitat, aquesta capacitat, però hi ha moltes més veus, hi ha moltes més maneres d'arribar-hi, hi ha molta més gent publicant també, i jo crec que ho fa més difícil i al mateix temps més assequible, més accessible.
Vostè afirma en el seu blog que va abandonar el món acadèmic per descregut i avorrit.
Es diu. Això també té un punt de literatura. Sí, jo vaig estar alguns anys, bastants anys, al voltant del món acadèmic, una carrera en antropologia, vaig fer recerca doctoral sobre això que et deia abans, comunicació digital i formes de creació de cultura i d'identitat a la xarxa, i vaig deixar el món acadèmic perquè va arribar un punt en què no m'entretenia o m'avorria massa o em pareixia que eren debats, que eren discursos, que eren uns esforços molt circulars. Estàvem parlant acadèmics amb acadèmics, altres temps, em costava molt veure que jo tocava món real i després, al mateix temps, el món universitari a nivell professional també tenia unes limitacions importants i jo, personalment, cada vegada m'hi veia menys. Jo crec que és un món, és un món acadèmic, que tu has de creure molt, que has de veure-t'hi molt com que serà la teva vida durant tota la vida, a nivell professional, i hi va haver un punt en què vaig pensar que no volia que ho fos o que no m'hi sentia prou compromès, prou motivat, com per fer-me d'això la meva carrera.
I el màrqueting i la comunicació digital sí que li han donat un valor afegit?
Vol dir a nivell literari o a nivell personal?
No, a nivell personal, volia dir. Sí, si deixa la vida acadèmica per passar a consultoria digital i màrqueting, és un món...
Sí, però jo és una evolució relativament lògica, com que el que estava fent a nivell de recerca antropològica era sobre el món digital, jo crec que el meu pas passa de ser un observador del món digital a ser-ne un constructor. I això em motiva més, això em fa semblar que hi soc més partícip. I d'observar com es movia la gent en un entorn digital, passar amb alguns companys a crear una petita empresa i anar-nos especialitzant en crear espais digitals, ja siguin coses tan senzilles com webs en el seu moment, com el més divertit, que era quan dissenyàvem tots uns espais digitals on havien de passar coses, les persones que s'hi connectassin, i havien de parlar, i havien d'identificar temes interessants, i havien d'intercanviar experiències. Bueno, tot això va ser una miqueta el que em va portar cap al món del màrqueting digital, o de la comunicació digital, o la consultoria digital. És una mica on m'he anat desenvolupant professionalment els darrers, ja, sí, 20 anys.
I com entra en el món de la literatura?
Jo crec que hi ent, com a lector, crec que és el normal o el més habitual. Llegir per jo és una manera de viure, és una manera de viatjar, és una manera de sentir. I escriure és quasi el mateix. Sempre em record amb algun llibre a prop i sempre em record passant les paraules qualsevol sensació, ja sigui d'il·lusió, ja sigui de frustració, ja sigui simplement de reflexió o d'anàlisi. Jo crec que és un camí relativament freqüent amb molta gent que es dedica a escriure i que no ho ha fet com una vocació des de seus, jo no sé, 18 o 20 anys, sinó que és una cosa que et va arribant quan pots encaixar-ho dins la teva vida professional, que és una mica el meu recorregut. Jo tinc moltes coses escrites de molt més jove, passa que el que ha tingut temps i el que ha tingut prou forma i ha tingut la sort de poder ser publicat, ha vingut molt més endavant. Però sí que és una evolució per jo, és una evolució personal absolutament lògica amb tot el que ha anat fet en la vida. Si miràs com feies treballs de l'institut, segurament ja tenien una vocació expressiva en paraula escrita, on sa forma, on sa manera d'expressar era molt important. O sigui que si te'n vas tan endarrere amb els temps. I sempre ha estat això. Alguna vegada, en alguna entrevista, dic que escriure és una manera de respirar per jo, com la meva manera de respirar. Jo crec que això és una frase així una mica exagerada, però que sí que és algo així. Sí que és la manera en què jo he trobat sempre de passar idees, pensaments, frustracions, desitjos, d'objectivar-los, d'analitzar-los i de fer-los meus o a vegades descartar-los.
I com decides presentar-se al Premi Pollença de Narrativa?
Bé, és una convocatòria que em passa per davant, que la veig com una convocatòria possible. Conec el concurs, és un concurs que ja portava en aquell moment 9 edicions, tenia un cert prestigi i per jo era interessant, perquè el que estava buscant sobretot era una manera de publicar. El meu desig era publicar i quan el que et deia abans, quan no tens una editorial darrere o quan no tens un nom fet, els concursos són una manera d'accedir a poder publicar. I en aquest cas, aquesta convocatòria, jo la veia, per començar, la veia transparent, la veia honesta, que no sempre en tots els concursos ho veus així, la veia confiable, i vaig tenir la sort que a les persones de jurat els agradàs més aquesta obra que les altres, i jo crec que hi ha un punt de mèrit, un punt de sort, un punt de coincidència de moments i de persones, i van així. I estic molt content que fos a Pollença, que fos prop de casa, que fos una cosa que també té significat per jo. Si fos, no sé, un premi donat o una manera de fer publicació donat per un ajuntament o per un poble que per jo no té cap relació personal, també estaria contentíssim i reïdíssim, però quizá no notaria com tan proper. En aquest cas, sent Mallorca, sent prop de casa, tenia un significat especial i encara me'n feia estar més content i més orgullós.
Quan escrivia el llibre, amb quin perfil de lector pensava? Si és que pensava en algun?
No ho feia, no pensava en cap perfil de lector. Perquè pensava més en la història que estava volent explicar i en com anava evolucionant entre les mans, que no amb un perfil de possible lector. Això ho he hagut de fer després. Això quan he tingut una novel·la, quan l'he tingut acabada, quan l'he tingut ja, encara que fos en fase de primeres revisions, quan l'he vist com una obra completa és quan he hagut de pensar com explicava algú que valia la pena llegir-se-la. Aquí sí que ja buscaves possibles lectors o perfils de lectors i et trobes, no? I dius, bueno, vale, això a qui li pot ressonar? Primera resposta que et dones, doncs algú com tu, perquè si l'has escrit pensant en coses que et passen a tu o que et podrien passar a tu o que t'ho farien sentir viu o inquiet o són condicionals d'aquests de i si jo en el passat hagués fet això o si alguna persona que jo conegués hagués fet això en el passat, com li hauria anat la vida, com hauria anat la situació, clar, acabes situant-te amb una persona propera a tu. I llavors el que fas és mirar d'ampliar, vale, tu no, però què ets tu o quina mena de perfil, quin tipus de perfil de persona ets, que és quan et situes amb una franja d'edat, amb un perfil, doncs, bueno, jo crec que és bastant ample a nivell de situacions personals, que evidentment segurament ho podrà veure situacions similars i que li facin vibrar més una persona que té entre 35 i 55 anys que una persona de 15 o de 80, això segur. Jo crec que tindrà, que també hi trobarà més coses més properes, una persona amb una certa experiència en el món universitari, per exemple, encara que sigui, un secundària, però que ha tingut fins a la universitat, li serà més fàcil també veure aquesta dinàmica entre món acadèmic, món professional, món urbà, suburbis. Està situada a Barcelona, però no només a Barcelona, sinó també a Maresme. Jo crec que hi ha molts punts de connexió i això és el que em tocava fer una vegada que havia de parlar amb gent i mirar de dir-li perquè havia de dedicar no els 18 euros que valgui la novel·la, sinó les hores que s'havien de posar per llegir-la, que això és el preu més important de qualsevol novel·la, el temps per dedicar-li.
Hem d'anar tancant ja, senyor Mayans, per moltíssimes de gràcies. I faríem dues preguntes. Primer, que han de ser de resposta ràpida. Primer, què fa un eivissenc en el Maresme?
Jo, és molt fàcil viure-hi. Viure-hi perquè vaig venir a Barcelona a estudiar amb 18 anys i m'he quedat per aquí. M'he quedat per aquí, tinc els fills aquí, tinc la vida aquí, tinc la feina aquí, m'he quedat amb una pota de president aquí i amb tota la família restant, pares, germans, nebots, tot això ho tinc a Eivissa. Tinc la vida aquí, com podria ser qualsevol banda, eh? Crec que Maresme i Eivissa, Formentera, que és d'on som jo, tenen molts de punts en comú. A mi és fàcil, suposo que seria més difícil si visqués a, no sé, a Logroño o Toledo, que és bastant proper. És proper geogràficament i és proper a nivell climàtic, a nivell de paisatge, a nivell de persones. És un salt petit, per jo.
I després ja la pregunta que feim a tots els convidats, la darrera pregunta, que és la mateixa a tothom, també, ràpida. Una recomanació per viure millor?
Una recomanació per viure millor? Mira, et diria que no deixis de fer mai allò que vols aconseguir. És a dir, no t'hi rendeixis mai. El mateix que estàvem parlant abans d'aquesta solapa del llibre, d'aquesta dedicatòria, si hi ha una cosa que vulguis fer, posa-hi data. Posa-hi data, posa-hi un plan i compromet-te a fer-ho, començant no de mano, avui.
I per què aquest Infected Bad Religion?
Perdona, què?
Per què aquesta darrera cançó, Infected de Bad Religion?
Ah, aquesta perquè em vau demanar tres i aquesta era una que surt en el principi de la novel·la, no sa cançó, sinó que el personatge, un dels personatges surt amb una samarreta d'aquest grup i d'aquesta època, i també és una picada d'ull en aquest salt en el temps, eh? en aquest personatge que està vivint a l'any 2017, que està fent la trama, però que està pensant en 20 anys abans o en 25 anys abans, en com eren les coses.
Hem d'anar tancats,
senyor Mayans. És aquest salt en el temps, constant.
Moltíssimes de gràcies per ser nosaltres aquest vespre i enhorabona per aquest projecte. Aquesta literatura tan maca. Gràcies, amics, per escoltar-nos. Avui tancam Setmana Santa, avui és dimecres sant, però tornarem després de les vacances escolars. Dia 12 ens tornarem a trobar aquí al Crepuscle en Senestals. Bona nit.